Tots som petits. Digui el que digui el nostre document d'identitat. Té molt clar l'expert en petits dimonis de l'Estat de Gràcia, Elisabet Pedrosa.
Bona tarda, Elisabet.
Què tal? Com estem?
Molt bé.
Ui, millor que tu,
molt bé,
veig.
Molt bé, molt bé.
No passa res, això en un parell de dies s'arregla.
Ai, també et falta una mica de veu, no?
Sí.
L'has anat perdent.
Sí. Tinc una pregunta important per vosaltres.
Vinga.
Teniu bon record de l'escola quan vau anar de petits?
Sí, i de dolents també, però
també.
Bons també.
Una mica de tot.
Sí, una mica de tot. Sí.
Nosaltres avui volem parlar d'un tipus d'escola una mica diferent. Bueno, diferent. A veure, sabeu que sempre s'ha parlat en aquest país, a Catalunya, sempre s'ha parlat de la renovació pedagògica. Som una societat que ens preocupa l'educació i que invertim temps i dedicació. I hi ha hagut èpoques diferents. Ara es torna a parlar molt de la renovació pedagògica.
Uh-huh.
I una de les renovacions pedagògiques que hi ha fa temps, que pica en pedra, és l'escola viva. I per conèixer com és l'Escola Viva, nosaltres hem convidat un dels artífecs de l'Escola Viva, que és el Jordi Mateu. Ell és educador, ell dirigeix una Escola Viva i, a més, té un centre de recerca per donar a conèixer què és l'Escola Viva per tots aquells que vulguin seguir aquesta pedagogia, que és una mica diferent, no? En què consisteix l'Escola Viva? Jordi, benvingut.
Gràcies, bona tarda. En essència, educar entenem que és sinònim de cuidar, no? És com, per posar un exemple, més que motivar, estirar i ensenyar, es tracta de com tenir cura d'una planta, no? Quan tens cura d'una planta, confies en que és la vitalitat interna de la planta la que anima l'organisme a relacionar-se, a aprendre, a créixer, a desenvolupar-se, no? Doncs com poder cuidar d'aquesta vitalitat dels nens, creant espais amb propostes, amb materials i permetent el seu moviment autònom, de manera que vagin aprenent en base als seus interessos i als seus ritmes, no?
Clar, això diríem que ho hem de posar en context. Comparem amb l'escola tradicional, que és diferent.
És diferent, per una banda, la ràtio. Si intentem que la ràtio sigui la relació del nombre d'educadors per el nombre de nens sigui molt més petita. Això en algunes escoles públiques es fa a través de que els especialistes també són tutors i en l'entrada des de més persones voluntàries, de la comunitat, famílies, que ajuden a que durant l'estona d'activitat autònoma, per exemple, en què els nens poden desplaçar-se als diferents aules, que en diem ambients o espais, doncs pugui haver-hi més presència dels adults per ajudar-los a interactuar amb els materials i amb les propostes, no? Per tant, una diferència fonamental està en que no estan que tots els nens fan el mateix i al mateix temps, sinó amb un únic material, com un llibre de text, sinó que en base als seus interessos els nens poden desplaçar-se a diferents espais o ambients de la seva comunitat i desenvolupar els seus projectes, els seus interessos, utilitzar els materials que hi ha en allà, no? Una segona diferència, no sé si és una diferència és una diferència de grau, no? Però que s'intenta cuidar molt de la vida emocional dels nens. Uh-huh. De manera que si doncs està molt atents a com estan vivint en la seva quotidianitat, els conflictes, els assoliments, els fracassos, les dificultats que tenen de relacions, no? I hi ha un diàleg entre l'equip d'educadors o acompanyants constant, doncs per reflexionar sobre com està cadascun dels nens i si hem d'entrar en contacte, que seria el tercer eix de l'educació viva, amb les famílies per comunicar pues, com estan els nens.
Hem sentit la teoria i ara escoltem a la pràctica. Tenim un pare aquí,
que
es diu Eduard Costa.
Hola, bona
que
tarda.
És segurament conegut per molta gent. L'Eduard Costa ha experimentat el que és ser pare d'una escola d'educació viva. Quina és la teva experiència?
Sí, doncs per mi és un regal, perquè jo ara mirava com vaig començar fa 3 anys en el projecte i em veig com interactuava amb els fills i m'estic veient ara i realment jo ho resumiria quasi com un procés de creixement personal pels pares, perquè en el fons els nens el que fan és com que la vida t'ensenya coses a través d'ells i és un creixement quasi per tu, perquè a mesura que et vas entenguent a tu vas veient que tensions que hi ha a casa, conflictes que hi ha a casa, en el fons els estàs fomentant tu perquè no sustentes que el nen plori o estàs sobreprotegint el nen perquè no confies en no sé què i bueno, és quasi com un procés molt personal i després hi ha aquesta oportunitat, aquest concepte de comunitat, de que et pots implicar en un grau més si ho desitges, que és pots estar allà amb els nens, quan t'has d'apartar t'apartes, però després també hi ha aquest construir la comunitat junts. Hi ha unes jornades de manteniment, hi ha unes jornades de celebració, hi ha unes jornades d'educació, doncs, on els pares també que es faran ara a l'UAB, doncs, els pares també ens impliquem, no? Per tant, és quasi com un pack, no? És com una tribu, i on hi ha l'eix central, que és acompanyar els fills i les famílies.
És com si em sonés aquest home.
Sí, sí, ara ja.
No sé
ja.
Què, sí, com si fos
amics,
de...
Els amics de les...
Ah,
de les arts.
Sí, no. Ets tu.
Sí,
no.
Amigo. Sí, no.
Llavors, tu estàs content amb l'experiència de moment, eh?
Supercontent.
Sí, sí. Quina edat tenen els teus fills?
En Lluc en té 6 i en Pablo en té 4 i és una passada.
I cadascun amb ritmes molt diferents, suposo.
Sí. Vull dir, sí.
És el que dèiem ara, no, el Jaume, que cada nen s'ha d'observar quin ritme té.
Sí, sí, sí. I cada nen té els seus moments, que de cop tu estàs allà veient i dius... Ostres, de cop té molta energia, portem una setmana que va a tope. Doncs intentes estar allà i deixar-se que s'expressi, però intentar sentir què està passant allà darrere. No?
Hem escoltat l'educador, hem escoltat el pare, i ara escoltarem els nens, els autèntics protagonistes.
Sí.
Comencem amb la Tanit que entrevista la Gaia, de 8 anys.
Quines coses fas a la teva escola dia a dia?
Dilluns, anglès, futbol a l'hora d'esmorzar, música... Psico, dimarts, jocs marcials, pitxi, projecte grupal, lliure! Dijous, ambients, jocs tradicionals, projecte grupal, lecto. Divendres, ambients, ioga i ciències.
Quines coses t'agraden més de l'escola?
Jocs marcials i teatre.
M'agrada molt aquesta escola, que combina pitxi i ioga i jocs
atenció,
marcials.
Atenció. Escolta, escolta això, escolta.
Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo...
I et dic que ho escoltis perquè és que, a més d'escola viva, hi ha música viva.
Sí, hi ha música viva, és un projecte musical que hem fet allà els pares amb els educadors i amb els nens, i aquesta cançó que sonava doncs era una demanda que hi havia unes nenes que volien cantar aquesta cançó. Llavors ens vam organitzar, la Ximena, que és la meva dona, va començar a posar els contactes a tota la gent, en Ferran Campabadal tenia unes lletres, vam començar a empoderar tots els pares que sabien tocar i els vam animar que proposessin una cançó o versionessin una cançó, i va sortir un disco, és un cliché, però va sortir rodó. I estem contents perquè va ser un aglutinador de la comunitat, també, no? Els nens s'escolten i se senten i participaven, uh-huh. I van veure tot el procés de gravar un disco i fa que la música sigui més propera. No és una cosa... La música la sentim ja molt editada i molt preparada i dius, que difícil que és fer això. Però una música comença amb una melodia i una guitarra i para de comptar. I llavors vas construint el castell. Llavors, veure com es creixia una cançó de zero fins a això és fantàstic, perquè els hi dones una experiència molt potent.
I tant, i tant.
Escoltàvem que feien jocs marcials,
sí.
Que feien pitxí, que feien ioga...
Sí. Lecto. Lecto no sé què és Lecto.
És lectoescriptura.
Lectoescriptura.
I ràdio.
I projecte Europol?
No, grupal. És grupal. És un projecte grupal, sí.
Sí, sí. Anem prenent nota. Sí. Escolta, i llavors, o sigui, l'educació viva...
Sí.
Quin és l'objectiu? Tenim molt clar que s'escolta més les necessitats de l'infant, no? Llavors, el currículum per aquí com queda? Com va això?
El currículum...
El famós currículum.
Sí, sí, diguem-ne que hi ha dos idees d'entendre el currículum. Nosaltres incorporem les dues. Hi ha la idea de currículum com a pla d'estudis, que és d'alguna manera una planificació de quines competències volem que els nens desenvolupin, quines qualitats humanes volem que vagin desenvolupant, i per tant quines subcompetències, quines estratègies mentals, quins continguts caldrà que d'alguna manera ells entrin en contacte amb això i puguin desenvolupar aquestes competències, però que aquest currículum no estableixi el que passa en el dia a dia, que seria el segon nivell del currículum, o en el cas d'ensenyament, el tercer nivell de currículum, que seria la documentació del que va passant. Per tant, hi ha un currículum previ, hi ha una idea prèvia de quines competències volem que es vagin desenvolupant, i això és el que ens ajuda a preparar tallers, a preparar materials, a oferir vivències, no? I per altra banda, hi ha la documentació d'allò que està passant, que és d'alguna manera la idea com a currículum vitae, allò, les vivències que tu has tingut, no? Per tant, sí que hi ha un currículum, però que no estableix el que es fa el dilluns a primera hora del matí per tal cosa, no? Uh-huh. Sinó que és molt més viu, és aprofitat molt el que doncs, les coses que van passar en una comunitat, no?
Si us sembla, seguim escoltant. Ara escoltem el Guillem i la Bela, com s'entrevisten.
Què fas a la teva escola?
Pues mates, lecto, projecte grupal...
Què és el que més t'agrada?
A mi m'agrada molt teatre, psico i ioga també.
Bon matí, surto al jardí, ella xerit s'amaga. De bon matí...
Aquesta és una de les altres cançons que vau gravar.
El gat. Eh? Aquesta la dediquem a l'Anna Ayala, que sabem que li agraden els gats.
Sí.
Corre i s'enfila des de la nit al dia.
Sí que ho fa, això. I ja veiem que ells canten.
Sí, ells canten.
Perquè la música té un valor especial en l'escola viva, també, no? Té, sí?
Sí, 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 té aquest valor de poder-se expressar i els veus que es despleguen. I de fet, la música, si t'hi fixes, l'oïda s'entrena a base de sentir els pares, de sentir gent que canta, de sentir gent que afina. Hi ha gent que ja hi neix de sèrie, però la gran majoria és d'anar escoltant, anar escoltant. I en aquesta edat on tot s'empapa, es queda allà, no? I
una part també molt important, el moviment. Hem escoltat que hi havia molta... A mi m'agradaria que m'haguessin ensenyat també arts marcials. M'agrada molt, sí, aquesta d'arts marcials.
I ioga a l'escola, sí, de ser meravellós.
O que arriben a casa descansadíssims, no? O no?
Cadascú veu la part que li interessa.
Quin paper li dona el moviment, l'escola viva?
Nosaltres entenem que l'ésser humà, com a mapa del territori, no com a realitat, però la realitat sempre és molt més complexa que qualsevol mapa, però com a mapa del territori hi ha una dimensió energètica, una dimensió corporal, una dimensió emocional, una dimensió simbòlica, majoritàriament inconscient, i una dimensió cognitiva. I tot està en el cos. D'alguna manera, el cos és el receptacle de totes aquestes dimensions. Per tant, l'acostament és el desenvolupament, el contacte, no?, amb cadascuna d'aquestes dimensions. Per tant, hi ha com... Intentem, doncs, oferir propostes, tallers, materials, perquè estiguin en coneixement, en contacte amb com està el seu cos, quin és el nivell energètic, quines emocions estan tenint, no?, la capacitat d'autoconeixement, tot això és com molt important, no?, en el creixement d'una persona, perquè estigui en contacte amb aquesta vida, no?, amb això que anima l'individu.
I això del pitxi surt d'ells o és cosa teva? Perquè això és molt de la nostra època.
És molt antic, eh?
Però va arribant en els anys, també.
Sí? Va passant de generació en generació.
Escoltem, si us sembla, per acabar, el Joel i l'Oriol, de 12 anys.
Què es fa a l'escola en el teu dia a dia?
Jo a la meva escola, en el meu dia a dia, faig llegir unes quantes mates i jugo bastant.
Què és el que més t'agrada?
Que... aprenem, però ens deixen escollir de com aprenem.
Va. Oh, què és aquesta versió?
David Curto és profe d'allà també i bueno, ell també es va animar a fer una versió i ha fet aquesta versió.
I a tu no et sentim a les cançons?
Sí, n'hi ha un parell aquí. Un
parell.
Sí.
Ah, amic.
Ja us les portaré el proper dia.
Només volia dir que si voleu escoltar totes aquestes cançons, els podeu trobar a la web del CAIEF, que és aquesta associació que és l'empara de tot aquest projecte educatiu, caief.com, i allà, doncs, allà ja ho trobarem, allà hi ha aquest CD i podreu gaudir-ne.
En aquest espai que fem amb nens sempre tenim un pare preocupat que diu, bueno, sí, molt bé, els nens ho passen bé i tal, però i quan acabin l'escola viva, què? Allà anirà a una escola normal i què? Què li diríeu a aquest pare preocupat?
Quan arribi a la universitat.
Sí, no? Sí, i ell hagi de fer la seva activitat.
Ah, això.
Això.
Doncs haurà de sostenir aquesta motxilla, d'alguna manera, el nen, no? La qüestió és quin és el pes d'aquesta motxilla i quan està preparat per sostenir tota una sèrie de dinàmiques que són contranaturals. A mesura, és a dir, no és el mateix un nen que a infantil ha d'estar assegut tantes hores al dia i fent fitxes que ho hagi de fer amb 12 anys o amb 16 anys en què ja té una idea i un desig i una motivació per seguir un recorregut determinat. Si després resulta que acaba anant en una escola més tradicional, doncs haurà de pagar el preu, però voluntàriament pot decidir que pot pagar aquest preu. L'experiència ens diu que a nivell acadèmic els nens que passen per escoles públiques o alternatives d'educació viva tenen els mateixos resultats acadèmics. Mm-hmm. No hi ha una diferència.
A tu què et sembla el més contraproduent d'una escola tradicional? És a dir, el fet de que hi hagi tants nanos, de que estiguin tanta estona rebent informació assegut sense gestionar-la i treballar-la, és el que menys t'agrada?
El que menys m'agrada és que hi ha molt poc creixement humà, hi ha molt poc contacte amb algo intern.
Uh-huh.
És com adquirim moltíssima informació, però en realitat no hi ha un creixement de l'individu. Aleshores, és una persona que pot tenir molta informació, que pot tenir fins i tot certes competències,
uh-huh,
però que moltes vegades, per exemple, està desconnectat d'escoltar-se el cos, uh-huh, és incapaç de gestionar els seus conflictes, ha perdut una alegria interna.
Ja estàs parlant de mi. No? Jo sóc aquest.
No t'ho volia dir, però...
Però Roger, tu has triomfat, estàs aquí, estàs a la Catalunya
sí,
Ràdio.
Sí, però per dintre estic...
Estàs tancat. Porta el cel, va.
Fes electro i fes ioga,
no,
home.
No, però és veritat, estic molt d'acord amb tu, la sensació de... Ara anaves dient aquestes coses i dius, hosti, aquella escola que anàvem ficant-nos coses al cap, però no sabíem ben bé qui érem nosaltres ni com ens relacionàvem, no? Realment, emocionalment, no hi havia cap gestió. No hi havia aquesta gestió de...
Clar, això grupal, si no vas anar a una escola activa catalana, que alguns hi vam anar...
Sí, però no és el meu cas.
Però els que vam anar a escoles de 35 alumnes per classe, no s'estava gaire atent a què ens passava per dins.
No,
per
yeah, no, gaire. Sí, són bones iniciatives.
Però ja es nota, la diferència amb el temps.
Sí. Tu molt millor, Pedrosa. Et veig molt bé.
Sí, ja no, mira, ja no tinc ni veu. Sí, estic bé.
Doncs escolta'm, ha estat un plaer conèixer l'Escola Viva i tots els projectes que teniu amb el Jordi Mateu i amb la participació de l'Eduard. De veritat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Un plaer. Nosaltres ara hauríem de repassar què fareu a l'ofici d'educar, no?
Sí, mira, hi ha un tema que jo crec que ens ha preocupat a tots i que va passant de tant en tant, que és que de cop en una escola passa una cosa com la que va passar fa uns dies als Estats Units. I la pregunta que jo em faig sempre que passa això és... Com hem treballat les emocions? Quina prevenció hem fet per no arribar a un punt en el que arribi a passar un desastre com aquell? I per aquesta raó he pensat que era important portar gent, experts, que ens parlessin de com generar experiències educatives emocionals positives i com saber gestionar les negatives. I doncs avui en parlarem a l'ofici d'educar amb l'Anna Carpena, amb la Cristina Gutiérrez i amb l'Astrid Ruiz. Per cert, l'Astrid Ruiz de l'Escola Viva, perquè són poques les escoles públiques que segueixen la línia d'Escola Viva, però ja n'hi ha. Cada vegada més.
Molt bé, doncs tot això a l'ofici d'educar. Gràcies, Elisabet.
A vosaltres.
Mira, han portat unes pastes, aquests nois.
Sí, noi.
Per acabar-ho de arrodonir.
Veus?
Podeu menjar unes pastes i mentre mengem les pastes, nosaltres el que farem també és mirar una mica com està el país amb el tema de la neu, les carreteres, etcètera, etcètera. Ara tota la informació i després Carles Porta, no us ho perdeu. Fins ara mateix.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.